Ràdio Estel.
No se'ns atorgarà la llibertat externa més que en la mesura exacta en què hàgim sabut, en un moment determinat, desenvolupar la nostra llibertat interna. Mahatma Gandhi. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
M'alarma des de fa molt de temps el debilitament, la substitució, potser la demolició, d'un imaginari col·lectiu que inclou la possibilitat de la construcció contínua i harmònica d'una societat veritablement humana, justa i fraternal, mitjançant el diàleg i la cooperació. M'alarma alhora que el desenvolupament d'un imaginari que incorpora, acríticament, una antropologia centrada en la construcció d'una personalitat que es vol cultivada i sensible, però marcadament individualista, que considera el bé general com una conseqüència del bé particular. Si no som capaços de construir un imaginari social, de construcció obligadament comunitària, que il·lumini la nostra praxi politico-social, les inèrcies ens poden conduir a desastres inimaginables. No sóc gens receptiu cap a les teories conspiratives. No crec en un poder secret concretat, en uns pocs que tenen tots els fils a la mà. Sí, em sembla evident, en canvi, l'existència d'una gran conxorxa de necis, en la que molts, la majoria, hi participem amb inconsciència més o menys culpable. Hem desenvolupat una temible capacitat per relativitzar i ironitzar divertidament, amb crítiques irresponsables sobre la confiança en els altres, la suposició de bondat i el valor del compromís, o la capacitat de transformació mentre complementàriament acceptem models antisocials i contradiccions que cal qualificar d'inassumibles. Fa 5 segles, Thomas More publicava la seva Utopia, en sintonia amb altres pensadors de l'època. No es tractava pas de l'obra d'un somiatruites aïllat, sinó la d'un intel·lectual brillant, expert en temes mercantils, polític d'altes responsabilitats, que va pagar amb la vida el seu insubornable compromís amb la seva consciència. El coneixement pràctic de la realitat i el compromís actiu amb la seva transformació inspiraven la seva utopia, una fita imaginada i imaginària que orienta eficaçment l'acció. En els nostres dies, un professor nord-americà reconegut internacionalment com una autoritat en el terreny de la transformació de conflictes, John Paul Lederach, ens diu, en connexió amb Thomas More, que cal imaginar respostes i iniciatives que, arrelades als reptes del món real, siguin per naturalesa capaces d'elevar-se per damunt dels patrons destructius i fer néixer el que encara no existeix. La realitat és imprescindible, sí, però només com a punt de partida. Alfons Banda.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts al compromís ciutadà. Avui, un programa dedicat a Alfons Banda. I és que, com molts de vosaltres ja sabeu, dijous passat 30 de gener va morir l'Alfons Banda, destacat pacifista català, cofundador de la Fundació per la Pau, vicepresident de l'Institut Català Internacional per la Pau i amic i col·laborador d'aquest programa. Havia vingut als estudis d'aquesta emissora en diverses ocasions i havia manifestat el seu suport a la tasca que realitza el Compromís Ciutadà en la promoció dels grans ideals. Participàvem al microdonatiu d'un euro i avui voldrem homenatjar la seva figura mentre el recordem i també parlem d'actualitat i de cultura de pau, molta cultura de pau, amb dues persones que el coneixien bé. Són el Xavier Masllorenç i el Jordi Armadans, president i director de Fundipau, respectivament. Hem volgut començar el programa llegint unes paraules que el mateix Alfons Banda havia deixat escrites al seu blog. I atenció, perquè no ens oblidarem al llarg del programa d'avui de la secció del poder dels petits canvis amb Swamini Danda, que avui ens parlarà de la relaxació, i del punt de llum amb l'Enric Tintoré, que ens parlarà dels aspectes que no coneixíem de Mahatma Gandhi. Tot plegat, amigues, amics, al Compromís Ciutadà, amb en Jordi Carretero a les vies de so, qui us parla, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Recordeu que fem ràdio lliure i independent, que fomentem la nova consciència social, el canvi de paradigma, i que ho fem demanant el vostre ajut. Fem anàlisi crítica del sistema, però sobretot parlem d'alternatives. Proposem maneres de viure realistes que enforteixen les relacions humanes i teixeixen societats més justes i igualitàries. I pregunto, vols ajudar-nos? Entra a teaming.net/elcompromisciutadà i fes un donatiu de només un euro mensual. Un euro mensual. De moment, 60 persones creuen en la nostra tasca i ja fan la seva microaportació. Sigues tu una d'elles, teaming.net/elcompromisciutadà, teaming acabat amb ING. Encetem avui el programa número 18. I recorda que en les petites accions individuals hi ha els canvis més poderosos que, quan esdevinguin massius, aconseguiran canviar el món. Avui comencem relaxant-nos, inspirant profundament i saludant, com ve sent habitual a aquesta hora, la nostra entrenadora espiritual, la Swamini Danda. Hola!
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Swamini Danda.
Swamini Danda, avui un tema que segur que ens fa molta falta en el dia a dia, però que ara penso, ui, després de dinar, que és quan s'emet aquest programa en directe, ai, potser m'hi quedo adormit. Bé, la relaxació, no?
Sí, és molt maca la relaxació, i de fet és una de les tècniques que la ioga ens ha fet descobrir.
Bueno, llavors per on hem de començar per fer la relaxació?
Home, primer detectar per què vols relaxar-te, és a dir, quan estàs nerviós, quan estàs neguitós, quan necessites fer una entrevista, tots diríem aquesta frase, com puc relaxar-me quan em sento nerviós? De fet, el fet de sentir-te nerviós ja és una activació del sistema nerviós. És a dir, que s'accelera una miqueta i tu voldries estar, poder tenir el control de la teva persona i potser se t'escapa. Aleshores, un bon entrenament és necessari. Tots sabem, com ho vam parlar també un dia amb tu, Joan, doncs que un atleta per guanyar una cursa primer ha de passar hores d'entrenament. Aleshores, per fer una relaxació que sigui realment eficient, és millor entrenar-se abans, no només fer-ho quan et trobes apurat, sinó doncs, practicar-la regularment. A les classes de ioga sempre s'acaben amb una relaxació i en aquell moment no estàs nerviós, però aprens a guiar els teus estats d'ànim, les teves emocions i els teus pensaments que et pertorben o que et fan tenir la por de no estar a l'alçada de les circumstàncies, davant d'una entrevista, com dèiem, o mil coses que ens poden passar.
Va, convidem a la gent a relaxar-se, els que ens estan escoltant, per exemple. Home, si estan conduint, no.
Millor que no.
Millor que no, però si poden, un moment, que deixin de fer les seves tasques, per exemple, seran 5 minutets només, i seguim les instruccions de Swamini Danda. Per on comencem?
Bé, una completa relaxació conduint, no, però sí que conduint pot relaxar-te. Si tu estàs atent a la carretera i t'ho agafes sense la pressa, de vegades, a mi, per exemple, em crea tensió conduir a l'autopista perquè em fan córrer més del que jo vull. Però si jo agafo el meu ritme i estic tranquil·la, estic relaxada conduint també. Aleshores, la relaxació s'ha d'entendre com un estat natural de benestar, de placidesa, i pot ser dintre de l'activitat o pot ser doncs, estirant-se en un sofà o al llit o a terra i fent una relaxació ja més profunda, que potser vols dir això, no? Per no entrar en adormir-nos. De fet, és millor no adormir-se, perquè quan la ment va guiant l'estat de relaxació, allà on va la ment va l'energia, diem en ioga. Llavors, si tu t'estires, tanques els ulls, el primer que has de fer és respirar o controlar la respiració perquè sigui més serena, més profunda, més llarga. I a partir d'aquí ja el cos es va afluixant. Hem d'aprendre també a afluixar el cos. De vegades estem aguantant qui sap què, una força que ja no la necessitem. I aprendre a afluixar. Llavors, quan tu sents que el teu cos pesa, que es cau, que s'afluixa, és com una esponja el nostre cos. Tots els músculs del cos són com una esponja. Allò que una esponja l'apretes i es buida, i quan la deixes anar es torna a omplir i es regenera, doncs la musculatura nostra passa a algo semblant. I per això, per començar una relaxació, quan la persona se sent tensa, se sent agarrotada, se sent pues, que li fa mal estar la contractura aquella, el primer seria moure aquell múscul, estirar-lo, perquè pugui fer l'efecte esponja, que a l'alliberar-lo doncs, es regeneri, s'ompli de sang neta, d'energia nova, I llavors és quan sents aquest benestar del que en diem la relaxació. Aleshores, bueno, què em demanaves? De fer tu una relaxació aquí in situ, no? Aquí.
Digues, digues.
Mira, el primer que hauríeu de fer és tancar els ulls, suaument, sense apretar-los. Al tancar els ulls, ja ho pots fer, Joan, ja.
És que estic amb la tensió del micròfon i llavors si em relaxo massa caurà el micròfon a terra, saps què et vull dir? M'estimo més sacrificar-me jo i quan pengem l'entrevista a internet ja la faré, ja, eh? Si no et sap greu, eh?
No, és ben bé això, tancar els ulls i no acabes de deixar del tot, és a dir, que el micro no et cauria. Amb una relaxació sempre la consciència està molt desperta. Jo precisament ensenyo a no dormir-se a les relaxacions. Però bé, tancaríem els ulls per què? Doncs perquè tancant els ulls, el 50% d'impactes visuals, de colors, de moviment, de formes que van directes al cervell, ja queden fora. Amb la qual ja et predisposa a una interiorització, que diem en ioga, és a dir, entrar dins teu i deixar una mica el batibull del món extern. I dins nostre hi ha pau, hi ha silenci. Aleshores tanquem els ulls. Després intentem, com et deia, acomodar el cos. Acomodar-lo no de qualsevol manera, no com un sac de patates, de qualsevol manera, sinó amb un cert equilibri. És a dir, que si ens estirem, procurem que la columna quedi al centre, que els braços i les cames caiguin cap als costats de manera simètrica, perquè a la que entrem a la relaxació sembla que aquests canals sutils d'energia, que els xinesos diuen meridians i en ioga en diem nadis, però que són canals sutils d'energia, doncs també troben el camí més lliure. És a dir, que portaran a una real relaxació, jo diria més, a un real equilibri de la persona. Per tant, la postura que sigui mac estirats o asseguts, però no de qualsevol manera, sinó amb un centratge, amb la columna vertebral al centre, i a partir d'aquí una simetria, afluixant les mans, afluixant els peus, afluixant les cames. Llavors, pel que t'he dit abans, no estaria de més fer un exercici de distensió, per exemple, o apretar molt fort els ulls, o treure la llengua en fora amb tota la teva força, o fer ganyotes arronsant el nas i apretant, perquè és el que d'alguna manera alliberarà aquella energia estancada, continguda, dins els petits músculs de la cara i del cos, i poder fer l'efecte esponja, que vindrà després. Després ja és natural, després quan has alliberat aquella tensió que estava acumulada, ja ve una energia nova cap allà, i et dona benestar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és la nostra ment la que ha de guiar aquesta relaxació. I és molt fàcil, per exemple, doncs, si estàs estirat, tu comences a sentir els teus peus, però dels teus peus et pots fixar amb el dit gros del peu dret. Tu el notes, saps la forma que té el teu dit gros, localitzes l'ungla, localitzes els ossets del peu, i a mesura que el vas notant, curiosament, sembla que aquell dit s'eixampli. És a dir, que de ser estret, de tenir una forma, sembla que es faci molt més ample, com un globus, quan es va inflant, i es fa més lleuger. I és així, ja ho notaries de seguida. Per què? Pel que hem dit abans, que allà on va la ment, allà va l'energia. I si la teva ment està atenta en aquell dit gros del peu dret, veuràs que li arriba una energia que el fa sutil, que el fa ser més esponjós i més lliure, i per tant lliure de tensió, i per tant relaxació. Doncs això que has notat en el peu dret, te'n vas després a l'altre peu i comproves la diferència, i veus que realment els dos dits no estan iguals. El que ja li has permès de fer el seu procés de distensió, de relaxació, és molt diferent del que encara no ho ha fet. Llavors, doncs, pots dedicar-te mig minut, una estoneta, a fer el mateix, a afluixar aquell dit, a observar-lo, a veure com s'eixampla, com fa aquesta esponja, i així veuries que automàticament, només pensant en els peus, les cames també fan el mateix efecte, es comencen a fer esponjoses i a afluixar-se. De les cames podries anar pujant cap a les natges, cap a l'esquena, cap als braços, cap a les mans, i fer una miqueta de viatge o de recorregut pel teu cos fins que tot ell estigui en un estat natural, lliure de tensió. La relaxació és molt senzilla perquè és el cos el que es relaxa. No has de fer tu gran cosa. parlàvem en el darrer programa, que la naturalesa fa la resta, em sembla que era aquesta frase, no? Doncs és ben cert, si tu li permets, si tu, per exemple, no aguantes el fil d'un titella, el deixes anar, que el titella cau per la llei de gravetat, doncs passa el mateix en el nostre cos. Si no el retenim, si no l'aguantem, si no el tenim sota pressió, sota pressa, sota neguit, ell busca sempre el benestar, ell busca sempre l'equilibri. I aleshores és quan pots sentir-te relaxat. I repeteixo, es pot fer estirat o assegut, o es pot fer conduint, es pot fer doncs treballant, que l'acció sigui tranquil·la.
I això a llarg termini aporta beneficis? I quins?
Tots els beneficis del món, perquè un teixit del cos, quan està distès, està més ben oxigenat, li arriba millor la sang, si li arriba la sang, li arriba la vida. Si li arriba la vida, li arriben els nutrients. I tu saps que el nostre cos està fet de petites cèl·lules vives, és a dir, cada microscòpiques, microscòpics éssers vius que creixen, més ben dit, primer neixen, creixen, es reprodueixen i moren i es van regenerant constantment. Això és el nostre cos, un complex de milions i milions de petits éssers vius o de petites cèl·lules vives, cada una amb la seva funció. Com diu la doctora Guardiola, si nosaltres aconseguim que les cèl·lules que neixen siguin millors que les que van morir, evidentment tindrem més salut. Com fer que unes cèl·lules que moren, es regeneren, siguin millors que les que han mort? Doncs amb una bona nutrició, amb una bona oxigenació, amb una bona qualitat de vida. I això és el que depèn de nosaltres, de com ens cuidem.
Moltes gràcies, Swami Nidanda.
De res, fins sempre.
La propera, que vagi bé.
A Ràdio Estel, el compromís ciutadà. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 10 al 18 de març, la Xina. Un recorregut per la tradició d'un imperi mil·lenari a Beijing i Xi'an fins Xangai, la metròpoli més futurista d'Extrem Orient. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, testimoni del 1714. La Basílica del Pi treu a la llum documents inèdits del seu arxiu. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I a més, un programa que busca el teu suport. Treballem per un canvi de paradigma social, per una nova consciència, i ho fem a través de microdonacions d'un euro, de només un euro mensual, així que aquelles persones que apostin per un programa d'aquest estil lliure d'interessos polítics o comercials, doncs ajudeu-nos a fer aquesta petita, ajudeu-nos fent aquesta petita aportació, com us deia, un euro al mes a teaming.net/elcompromisciutadà, teaming, acabat amb ING. I avui, com anunciàvem al principi del programa, volem parlar de la figura d'Alfons Banda, una de les ànimes de la Fundació per la Pau i també de l'Institut Català Internacional per la Pau. Com hem dit, doncs va morir dijous passat, dia 30 de novembre, coincidint, atenció, amb el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, coincidint amb l'aniversari de l'assassinat de Gandhi. Xavier Mas Llorenç, Jordi Armadan, són president i director de Fundipau, ens acompanyen avui aquí. Els dic bona tarda.
Hola, bona tarda.
I quina coincidència, no?, aquesta data.
Sí, una coincidència que és trista per nosaltres i per tots els que el recordem en aquest moment, perquè ha deixat un gran buit, però que farà que el dia 30 de gener de cada any recordem a dues persones molt grans.
Caram. A tots dos, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Ens hi posem?
I tant.
Sí, no?
Val.
Menys mal que m'heu dit que sí, que ens hi posàvem, perquè si no, no sabria què hauria fet.
Encara estaríem amb l'aire.
En fi, totes aquelles persones que ens estan escoltant i que no coneixien o que no saben qui és la figura d'Alfons Banda, crec que estaria bé per començar aquesta estona, doncs, a... bueno, una mica de presentació, inclús enfocada, no? És a dir, subjectiva, no? Com el presentaríeu vosaltres, no?
Sí, el coneix.
Mira, jo,
abans que jo.
Bueno, abans que jo sí, perquè fa 40 anys que ens vam conèixer, un any anant a TZ, precisament.
Ah, sí?
A la Pasqua de l'any 71, amb ell i a l'Àngels, a la seva dona. Jo diria que era un, que és una persona, és perquè realment el seu record es manté i perquè el seu somriure segur que serà immortal, doncs que és una persona quasi irònica, amb molt sentit de l'humor, però que aquest sentit de l'humor el feia servir de vegades també per comprendre molt bé les persones, però per ser tossut en les seves conviccions. Jo penso que hi ha líders en els quals, dissentint amb ells, perquè jo he hagut de dissentir moltes vegades amb qüestions tàctiques de com faríem una cosa i una altra a la Fundació per la Pau quan havíem de fer alguna cosa, doncs dissentir amb ell era molt difícil, perquè de vegades... el consens és molt difícil, costa molt, i en canvi, mirant-lo amb ell i discutint i parlant i tornant-ne a parlar, era molt fàcil que el consens anés cap a la seva banda.
Ah, sí?
Sí, realment.
I això d'humor és molt destacable. Hi ha diverses persones, em sembla, Jordi, que tu també ho havies destacat, em sona, eh? No sé d'on, però de diversos llocs, però més com d'un humor serio, no? A mi em feia aquesta sensació, no sé.
Bueno, ell era una persona formal i seriosa, però això no vol dir que fos rígida o inflexible, no? I jo penso que una de les característiques seves, certament, és que tenia una capacitat de prendre's la vida a una certa distància, no vol dir d'una manera frívola, sinó a una certa distància, i llavors era capaç de riure's d'ell, de les seves condicions i de les que envoltaven a tot arreu. I això era un factor que feia molt agradable la relació, no? Perquè podies estar parlant de coses molt serioses, però alhora també sempre hi havia una mirada en la qual doncs, eres capaç de riure d'aquella situació, no? I això crea bona empatia, crea bona relació i també fa que les coses siguin menys tràgiques, encara que ho siguin, perquè les coses a vegades ho són, però sempre aquesta mirada doncs, de ser capaç de riure's d'un mateix i de les condicions que l'alimenten. No? Mm-hmm.
Què és el que ha fet l'Alfons Banda? Què ha portat en el terreny de la cultura de la pau a Catalunya?
Home, en primeríssim lloc, el creure que l'opinió pública, com ja li va dir un dia McBride fa més de 30 anys, és l'eina més poderosa per canviar les coses. Una opinió pública que entenem. Opinió pública és qualsevol persona formada, però sobretot és una opinió que s'ha de expressar d'una manera col·lectiva, que s'ha d'expressar d'una manera activa i beligerant. Jo crec que havíem, en els darrers anys, afegit aquest epítet, beligerant. Cal ser beligerant, perquè és curiós com l'Alfons podia, tot i ser una persona molt formal, ser profundament desobedient amb les lleis injustes i amb les coses que no li agradaven. Mm-hmm. Perquè no vol dir ser comprensiu, no vol dir només anar a l'aire que et mouen els altres, sinó, sobretot, tenir una convicció ferma, però ser comprensiu amb les febleses pròpies i dels altres, no? I això és el que et fa profundament humà. Mm.
Precisament quan es van fer els 25 anys de Fundi Pau, que llavors no sé si era Fundació per la Pau.
Era Fundació per la Pau, mira, sí.
Va ser entrevistat al programa Els Signes dels Temps de TV3, presentat per Francesc Rosaura, sí. Em sembla que... Bueno, ja heu passat tots dos, no?, per aquell programa.
Sí, sí, ja hem passat.
I ell mateix parlava precisament d'aquest concepte de l'opinió pública... tan influenciat, no, per la figura de McBride, i n'hem agafat el tall de veu perquè el puguem escoltar, si us sembla. Escoltem l'Alfons Banda amb les seves pròpies paraules dient
perfecte,
més o menys això que acabes
homenatge
de dir. No?
Aquella manifestació no va impedir la guerra d'Iraq. Mm. Jo sempre dic que la manifestació contra una guerra no l'impedeix. El que fa més difícil és la guerra següent. Perquè aquí hem de tenir en present un aspecte molt evolutiu. Fa molts segles, fa molts mil·lennis que ens estem barallant i que ens estem trencant la crisma les persones. Per tant, no podem canviar de cultura d'un dia a un altre. Canviar de cultura, instaurar una cultura inèdita, no és un episodi, no és una cosa que depengui. És un procés històric. Els processos històrics demanen generacions, demana feina de generacions. El que passa és que no sabem quan es produirà el canvi.
tenia a veure amb l'opinió pública, perquè parlava de la manifestació a l'Iraq, i de com aquestes... De fet, ho diu al principi, no? Que igual sí. No impedeix la guerra d'Iraq, però sí la següent, no?
Sí, al principi de la Fundació per la Pau parlava molt d'un conte, que és nòrdic, de dos ocells que es troben i que un li pregunta a l'altre, escolta, des de que ha començat a nevar estic mirant a veure què pesa un floc de neu. I l'altre li deia, no pesa res un floc de neu. Diu, és que no pot ser. Diu, ha de pesar. Perquè jo m'he estat mirant aquesta branca d'aquí al davant i he anat comptant els flocs de neu que li queien. Diu, i quan havia caigut el 999.999, el següent floc de neu, que no pesa res, el que feia un milió, la branca ha caigut pel pes de la neu. Diu, i això és l'opinió pública, i això és el que hem cregut sempre, que l'opinió pública és tan poderosa que tu no saps quan s'esdevindrà un canvi, però els canvis socials, els canvis de paradigma, es donen, i la humanitat, malgrat ens pesi de vegades, es va humanitzant, i això ho creia profundament l'Alfons, i ho seguirem creient moltíssima gent.
Mm-hmm. Alguna cosa més que no sigui temes d'educació per la pau, que en parlarem també una mica extensament, i que considereu important del llegat de l'Alfons?
Bueno, l'Alfons, jo penso una de les coses que tenia també i que molts ens havia captivat, a mi almenys va ser una de les coses que li vaig veure quan era molt jovenet, era una persona, per exemple, quan feia una xerrada, inspirava molt, no? És a dir, una persona que no només comunicava continguts molt interessants, sinó que a més els comunicava d'una manera molt, molt sintètica, molt ben expressada, molt ben acolorida, amb molts exemples, i per tant una xerrada seva era un... És realment una activitat en la qual sorties no només convençut, sinó a més amb ganes de fer coses, no? I aquesta inspiració que feia l'Alfons, penso que ens havia tocat a molts, no? I d'alguna manera doncs era un dels seus grans actius, un dels seus grans patrimonis. I, bueno, per tant, era una persona que en aquest sentit fer actes o fer activitats o promoure coses doncs li suposava una certa expansió al seu voltant, no?
Mm-hmm. Avui parlem d'Alfons Banda, un pacifista destacat de casa nostra, ànima de la Fundació per la Pau i de l'Institut Català Internacional per la Pau, però també parlem de cultura de pau, i entre els molts temes que inclou la cultura de pau, doncs hi ha la de l'objecció de consciència. I bé, en aquest país, i m'imagino que hi estareu d'acord, quan es parla d'objecció de consciència, a tots ens ve ràpidament un nom al cap, que és el de... El Pepe Bonza,
el Pepe Bonza, no? El Pepe Bonza,
que hem parlat amb ell i que l'hem saludat d'aquesta manera. Pepe Bonza, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer objector de l'Estat espanyol, empresonat en més d'una ocasió per rebutjar incorporar-se a les files, enviat a un batalló de l'exèrcit al Sàhara com a càstig. Bueno, aquesta història jo crec que el Pepe ens la va explicar algun dia, Vindràs, no, Pepe?
Sí, home, quan vulgueu. No, Perquè no sóc el primer, o sigui, jo vaig ser el primer no violent, el primer...
Hi havia els testimonis de Jehovà, polític. No?
Exacte, abans estaven els testimonis de Jehovà, que esperaven que vingués el fin del món, i clar, nosaltres vàrem fer una lluita política per aconseguir el dret a l'objeció.
I de la seva història, a mi m'agradaria que en parléssim algun dia, però avui ens centrem en la figura d'Alfons Banda, i m'agradaria preguntar-li en quins punts de la seva trajectòria ha coincidit, no?
Mira, l'Alfons Banda és una figura clau en tot el que és història de la cultura de pau de Catalunya. Em va parlar del seu projecte de fundar la Fundació per la Pau, i llavors jo em vaig incorporar i vaig formar part del patronat de la Fundació per la Pau durant uns quants anys. Això va ser cap als 80, aquella època. Llavors va ser una figura important, perquè nosaltres provenim de l'aviació, érem més activistes, i ell era una persona més... O sigui, encara que estava molt proper a nosaltres, però era més intel·lectual, més teòric, més didàctic, era professor. Llavors, ell es desenvolupava molt bé entre la gent de l'administració, i clar, va ser una figura clau perquè va establir molts ponts de diàleg entre nosaltres i l'administració, el poder, el govern, i en aquest sentit va jugar un paper molt clau. I també va jugar un paper molt clau en el tema de la divulgació i de la preparació i creació de material divulgatiu sobre la no violència. Mm-hmm. En aquest sentit, pues, avui tenim un material molt important i molt vast, i clar, molt té l'empremta i el suport de l'Alfons Banda i de la Fundació per la Pau.
Mm-hmm. Una mica rascant, diguéssim, en els anals d'aquesta història, d'aquesta trajectòria, veient que l'Alfons Banda va estar fortament influenciat per l'Anza del Basto. A mi m'agradaria preguntar-li si vostè va conèixer l'Anza del Basto, qui era aquest personatge, i també què ens pot explicar de la comunitat de l'Arca.
Pues sí, home, encantat, perquè jo vaig tenir molta relació. L'Àngel Basto va ser un deixebel de Gandhi, va estar a l'Índia amb ell, i una mica Gandhi le va encarregar estendre la no violència a Europa. Va fundar la comunitat de l'Arca, i jo vaig anar allà pues, a fer un curs d'estiu en aquella època, l'any 67. En aquella època, clar, a Espanya totes aquestes idees eren absolutament desconegudes i per mi va ser, pues, jo era una esponja i va ser com una revelació, no? Vaig conèixer l'agricultura ecològica, vaig conèixer la vida comunitària, vaig conèixer el ioga, la no violència i em van parlar de l'objeció de consciència. Llavors, a partir d'aquí, pues, ja, jo en aquella època era un estudiant amb ganes de fer moltes coses i vaig anar a conèixer uns objectors de consciència als Pirineus i a partir d'aquí pues, jo ja em vaig introduir en tots aquests temes i s'ha de dir que l'Àngel Basto i la comunitat de l'Arca es van donar un suport total en la nostra lluita de la lluita de consciència en una època en què pràcticament ningú ens coneixia i ningú donava res per nosaltres, no? 30 anys després, més d'un milió de joves han fet objecció, hem tingut 40.000 insumisos, però l'origen cal trobar-lo en la comunitat de l'Arca i en l'Àngel del Basto, i que això és molt important.
Mm-hmm. On estava aquesta comunitat?
Estava al sur de França, al costat de Béziers. Sí, però nosaltres no érem massa lluny, o sigui que pues mira, anàvem sovint allà a carregar pila, no? A aprendre i a estar amb ells també, no? A veure, una altra forma de vida que clar, per nosaltres era absolutament desconeguda i era una vida que era molt atractiva per nosaltres en aquella època. No?
Clar. Mm-hmm. Amb aquestes xifres que diu, submisos i d'objectors, et diu en més d'una ocasió que van guanyar la batalla de la mili, però que la més important és la lluita pel desarmament. I m'agradaria preguntar-li doncs, en quin punt ens trobem, no?, d'aquesta lluita, aprofitant que el tenim aquí.
Mira, molt important perquè el 2002 acabava el servei militar obligatori i no van tenir quasi ni temps de celebrar-lo perquè començava la guerra d'Iraq, amb la qual cosa van continuar. I llavors, bueno, pues ara com està? Pues que continuem la lluita pel desarmament. No és que el món s'haja tornat pacifista, però a poc a poc es va reduir l'armament nuclear, encara queden armes nuclears per destruir moltes vegades la via de la Terra, o sigui que encara queda molta feina a fer i queda sobretot molta feina a fer en un treball cultural, sobretot, perquè vivim una cultura de violència, una cultura de mort, una societat de competitivitat, i hem de transformar-la perquè no podrem aconseguir el desarme si primer no desarmem a les consciències de la gent. Llavors és una lluita a nivell ideològic i a nivell pràctic. Hem d'aconseguir que els recursos que dediquem a comprar armes i a exèrcit es puguin dedicar a necessitats socials que tan vitals són avui, no? O sigui que això és una lluita que encara cal molta feina i hem d'incorporar molta més gent. Desgraciadament, el món pensa que amb les armes es poden canviar la societat i amb les armes canvia la societat, però sempre a pitjor.
De totes maneres, la crisi ens està ajudant a desarmar la societat, no?
Hombre,
la crisi, consciència de les persones.
Clar, mínim, perquè no? La gent està donant-se compte de que el que necessitem és viure una vida digna i no necessitem armament, no necessitem exèrcits, no necessitem cultura de violència. Llavors la crisi ha fet entendre a molta gent que el camí de la pau i de la dignitat passa per el del desarmament. No podem comprar avions, no podem comprar armes quan estan denonant a la gent, quan la gent està fent retallades en sanitat, en elements claus. Evidentment, o sigui, el que sempre dèiem, gastos militars per gastos socials, avui és una realitat evident.
Mm-hmm. Doncs Pepe Beunza, no el primer, però sí un dels primers objectors de consciència que ens matisava el servei militar en aquest país. Gràcies per voler participar en aquest programa de dedicació a l'Alfons Banda.
Moltes gràcies a vosaltres i cal recordar la figura d'Alfons com una gran persona i un gran contribuïdor a la cultura de pau.
Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adeu.
El compromís ciutadà, canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I a part del PP Unza, que vaja, que acabem de contactar amb ell telefònicament, avui aquí als estudis ens acompanyen el Jordi Armadans i el Xavier Mas Llorenç, director, president respectivament de Fundipau. Bé, no sé si amb tot el que heu estat escoltant del PP Unza voleu fer alguna aportació?
Home, impressionant. Impressionant la rapidesa amb la que pot dir el PP Beunza moltes coses i moltes coses que compartim molta gent però que en necessitem molta més i sobretot una idea, desarmar les consciències. És a dir, realment estem amb una dinàmica relativament perillosa d'un món cada vegada més individualista, més competitiu, més difícil i sembla que és inexorable inevitable que les coses siguin així i no puguin ser d'una altra manera. Llavors, pel llegat de l'Alfons, penso que cal pensar i que cadascú plantegi ara a casa seva que les coses no són com són perquè no poden ser d'una altra manera, sinó que són com són perquè deixem que siguin. I això és molt important. Això, si cada matí ens ho fiquem com una pastilla al cap, al final no deixarem que siguin com no volem.
Digues, Jordi.
Sí, hi ha una cosa que també, el que parlava el Pepe i el que parlàvem de l'Alfons, que les podem lligar i que d'alguna manera ens demostren la teoria amb la pràctica, no? És a dir, l'Alfons, recordàvem que l'Alfons és una persona que parlava que l'opinió pública era motor de canvi, que és un dels principis també de la Fundació per la Pau, i el Pepe ens ha recordat doncs, que ell un dels primers objectors, sí que probablement és el primer objector des d'un punt de vista no violent i pacifista.
Polític, sí, ell ho ha matisat, no? Perquè els altres eren...
Hi havia testimonis de Jehovà, però que no feien una lluita política al voltant d'això. Per tant, de quan l'any 71 hi ha una persona que es fa objecció de consciència, que és l'única, a després que tenim centenars de milers de joves que ho estan fent, bé, això vol dir que hi ha un canvi radical de percepció, d'implicació de la ciutadania, de creixement de valors crítics davant del militarisme, i quan el PP ho va fer, segurament que el 99% de la gent no ho entenia, i els que ho entenien pensaven que estava molt bé, perquè que s'havia suïcidat, que es tornava boig, no? I en canvi, després, doncs, per la força de la realitat dels molts joves que es van implicar en l'objecció de la insubmissió, al final la sanitat obligatòria va caure, no? Per tant, veiem com efectivament la implicació de la ciutadania, la seva expressió de l'opinió i la mobilització canvia les coses, i això és un bon exemple de la teoria de l'Alfons.
Ara hem escoltat el PP com parlava de tot el llegat en material de temes d'educació per la pau, i això sí que m'agradaria preguntar-vos-ho directament, no? Què és el que tenim avui dia, no? De tot això.
Bueno, la Fundació per la Pau i l'Alfons Banda al capdavant tenien molt clar que un dels objectius de l'entitat era fer una tasca de sensibilització a gran escala i que, per tant, l'educació per la pau era un instrument imprescindible. Però l'educació per la pau s'entenia, a la Fundació per la Pau s'entenia d'una manera no de fer una activitat només a l'escola, sinó una activitat global. És a dir, que d'alguna manera no només la gent jove està necessitada d'educació per la pau, també la gent gran, diguéssim, la gent adulta, i de fet, quan veus com va el món, encara et queda claríssim que això és així, no? És a dir, que els responsables polítics, governamentals, institucionals, econòmics, militars, també necessiten urgentment moltes dosis d'educació per la pau, perquè algunes coses les que es fan les deixin de fer, les facin d'una altra manera, no? Per tant, en aquest sentit, entès de forma global, no només com una activitat a l'aula, sinó com una activitat global, va ser una de les obsessions inicials de la Fundació per la Pau, i exposicions, materials didàctics, activitats formatives, cursos, la web actualment, moltíssimes coses s'han fet per intentar que el gran públic pugui deconstruir críticament el que seria la cultura de violència per passar a la cultura de pau. No?
I per això des de fa temps, realment una de les coses que ens volem fixar a la Fundació per la Pau és el crear posicionament sobre temes d'actualitat, perquè el que passa moltes vegades s'ha de deconstruir, o millor encara, s'ha d'interpretar, reinterpretar i tornar a interpretar per veure què hi ha al darrere, quins interessos hi ha, etcètera, no? Perquè una de les idees força que l'Alfons havíem parlat moltes vegades darrerament era la idea de que tot el que imaginem i tot el que es va dient no és que una mentida repetida moltes vegades pugui semblar una veritat, és que, com que s'ha dit moltes vegades, forma part de l'imaginari. Llavors, l'imaginari també construeix futurs imaginaris. I això és molt important. O sigui, el que diguem, si som esperançats amb el que diem i que la lluita nostra es transforma en una lluita realment en positiu, a futur hi ha més possibilitats d'aquesta positivitat es faci realitat. Perquè, home, és el que ens passa quan ens topem de vegades amb una persona pessimista, no? Que de tant pessimisme li acaben passant coses dolentes. Doncs igual passa amb els processos socials. I jo n'estic convençut que ell ho vivia molt, això. És a dir, de buscar imaginaris en positiu perquè influiran sobre el futur precisament també en positiu. I aquesta és una idea potent, tant si es fan tallers a les escoles, com si s'està fent una exposició, com si es fa un correu per la pau que s'envia a més de 3.000 persones, com si es fa un posicionament i algun periodista et demana i què opineu sobre tal cosa. És molt important que una entitat pugui reflexionar i donar la seva opinió crítica i la seva opinió desinteressada. És a dir, en interès col·lectiu. Que no és desinteressada, és molt interessada, però per l'interès col·lectiu, no interès personal. No?
Les coses poden ser diferents, simplement que ens pensem que ens arribem a creure que no poden ser, però sí, és una mica un resum ràpid del que estaves dient. Però ho dic perquè em feia l'efecte que preparaves terreny per donar pas a Jean-Paul Lederach, perquè la imaginació moral parla d'això, en certa manera.
Sí,
no?
És veritat.
I volies comentar-ho, no?
Bueno, volia comentar-ho perquè ell, el 30 d'agost, precisament va fer un escrit... L'Alfons va fer un escrit en el seu blog que deia un dèficit gravíssim d'imaginació. Hi ha una part que és pessimista en certa mesura, però que també ens ajuda a pensar en això que deia de l'imaginari, no? Diu, no sóc gens receptiu cap a les teories conspiratives. No crec en un poder secret concretat en uns pocs que tenen tots els fils a la mà. Sí, em sembla evident, en canvi, l'existència d'una gran conxorxa de necis en la que molts, la majoria, hi participem amb inconsciència més o menys culpable. Hem desenvolupat una temible capacitat per relativitzar i ironitzar divertidament, amb crítiques irresponsables sobre la confiança en els altres, la suposició de bondat i el valor del compromís o la capacitat de transformació, mentre, al mateix temps, acceptem models antisocials i contradiccions que cal qualificar d'inassumibles, com, per exemple, ell deia, les retallades. Les donem per fet i, en canvi, no les qualifiquem d'inassumibles. I si ens plantegem d'entrada que determinades coses són inassumibles, doncs, el punt de partida serà molt diferent.
Clar.
I nosaltres ens posarem a lluitar contra aquestes retallades, però no ni contra les persones, ni contra els grups, ni contra la idea, sinó contra la pèrdua de drets de les persones. Mm-hmm. I aquesta és una lluita forta, que feta d'una manera col·lectiva pot canviar les coses. De fet, les estem canviant, n'estem canviant
moltes.
Clar.
Sí, sí. Sí, sí. Hi ha dos punts que m'agradaria tocar, diguéssim, amb aquests 10 minutets que tenim. Un d'aquests punts és, ja que estem parlant, hem parlat de l'origen de la Fundació per la Pau, que hem parlat amb el Pepe, a Beunza, i que esteu aquí, és el de com va començar ell amb l'Arcadi Oliveres i amb el Joan Gomis. I hem parlat amb l'Arcadi Oliveres,
sí,
i li hem preguntat per tot plegat, així que el podem escoltar, us sembla?
A veure.
Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quin record en té d'Alfons Banda?
Bé, sens dubte, ell s'ho mereixia. El record és ben entranyable d'una persona polifacètica, però en tots casos, jo diria sempre, completament coherent i completament entregada a les causes que defensava. Jo tinc la impressió que la seva vida, i en certa manera també la seva mort, ha estat una veritable lliçó. Era un home seriós, sabia el que feia, servia a moltes persones doncs, com a bon conseller i era sobretot un molt bon militant per la pau, a part de moltes altres coses, i em va fer doncs, una de les seves senyeres. Per mi aquest és el record en molts moments diferents que potser seria massa llarg explicar-los a tots.
Mm-hmm. Ens recorda una mica aquells inicis amb vostè i amb Joan Gomis?
Sí, efectivament. A Fons Banda el vaig poder conèixer a començaments dels anys 80, quan ell, que era un educador, en aquell moment penso que dirigia el Col·legi dels Jesuïtes del carrer de Casp, va decidir que l'educació per la pau havia de ser un element principal. I fent gala d'una discreció que l'ha acompanyat tota la vida, ens ha vingut a veure Justícia i Pau, ja havien tingut contactes abans, perquè havien coincidit amb accions pacifistes, i ens va dir, en Joan Gomis i a mi, que ell volia crear una fundació que tingués doncs precisament molta cura del tema d'educació per la pau, que coneixia, perquè ens havia vingut i havia col·laborat amb nosaltres, coneixia la nostra experiència i Justícia i Pau des de feia alguns anys, de fet des en feia 15, tampoc masses, perquè Justícia i Pau era del 67 i això era l'acaba l'any 82, si no recordo malament, i a veure si nosaltres podíem, en Joan Gomis i jo mateix, formar part de la primera junta de la Fundació per la Pau, que ell volia constituir per tirar endavant un treball. I això ho van fer, vull dir, va demostrar en certa manera que deia, mira, escolta, haig d'anar a aprendre d'aquí, no és que nosaltres poguessin gaire cosa, però ja que vull treballar temes de pau, vull també fer-ho amb aquells que fa un cert temps que ho venen practicant. Va ser un acte, diguem-ne, ja diria, de consideració i de respecte que hem apreciat sempre molt, i després hem continuat, i estava la pena dir-ho, perquè malauradament ara les dues persones ja són desaparegudes, tant l'Alfons Banda per una banda, per un costat, com també per altre costat el propi Joan Gomis van promocionar allò que s'ha dit Trobada de Barcelona, que més o menys interrompudament, any sí, any no, de vegades, s'ha vingut produint com un referent de la ciutat de Barcelona envers la pau. Ara, per raons financeres, fa un parell d'anys que aquesta trobada no s'havia fet, però sí que ja tenim la seguretat i la certesa de que en record de l'Alfons i també en record, per descomptat, d'en Joan, ara d'aquí a pocs mesos tindrà endavant aquesta trobada com una acció més conjunta entre les dues organitzacions.
Moltes gràcies, Arcadi Oliveres.
De res.
Fins la propera.
A la vostra disposició i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
Tenim poc temps, però trobada de Barcelona, punt número 1, Sean McBride, punt número 2.
Sí? Bé, la trobada és un espai, com deia Arcadi, conjuntament amb el qual la Justícia i Pau i la Fundació per la Pau doncs, es van proposar de que durant un parell de dies la ciutat de Barcelona acollís doncs, reflexions amb gent pertinent, interessant, sobre els principals temes que afectaven a la cultura de pau. I doncs, hi ha hagut anys que s'ha parlat de conflictes, de comerç d'armes, d'educació, etcètera, etcètera. I ha vingut gent, tant d'entitats com pensadors i activistes del Moviment per la Pau Europeu. I, per tant, ha estat un espai de trobada regular durant més de 20 anys, que ha anat fent caliu, ha anat fent xup-xup, i ha servit tant per fer encontres entre entitats com compartir reflexions i activitats, no? I penso que és una activitat ja que té una certa història i projecció.
I quan hi tornarem, doncs?
Aquest 8-9 de maig.
8-9 de maig, eh?
I ara la propera trobada de Barcelona, sí.
Anotat, eh?
Molt bé.
I Sean McBride?
I respecte a Sean McBride, és un personatge que, com tots els personatges que han tingut doncs, seguiment molt, molt mediàtic, doncs, és un personatge polièdric. Va ser militant de l'IRA, i posteriorment va veure que la violència no era l'eina per aconseguir res, sinó al contrari, i va ser un dels cofundadors d'Amnistia Internacional. Va estar a Barcelona diverses vegades, però una vegada va estar-hi l'any 81 per aquesta xerrada de la qual n'ha fet esment l'Arcadi Oliveres.
Allà als jesuïtes.
Sí, als jesuïtes del carrer Casp. I després d'això va ser l'esclatada de la Fundació per la Pau, precisament. Perquè una senyora li va preguntar en la mateixa xerrada al senyor McBride, dic, i jo, pobre de mi, què puc fer? Que és la pregunta que ens fem tots i totes moltes vegades a la vida, de dir, bueno, però davant de tanta injustícia i tant dolor i tanta porqueria, què puc fer jo? I ell li va dir, senyora, vostè és opinió pública, formis, informis, actuï, estigui amb altres i faci alguna cosa, i pot fer moltíssim, pot canviar les coses. I, bueno, i li va posar diversos exemples de com qualsevol persona des de casa seva pot fer. Pot fer apuntant-se a una causa, pot fer ajudant a un programa, pot ser ajudant a una organització, pot ser comprometent-nos, perquè, de fet, és el que ens va venir a dir McBride. I després, McBride va tornar el 21 d'abril del 83, quan van fer la roda de premsa de presentació de la Fundació. No va tardar molts anys a morir perquè era gran, quan va venir ja tenia més de 80 anys, però ens ha ajudat sempre i sempre ha estat al nostre costat mentre va viure, perquè la idea li va encantar, la idea de que per valorar l'opinió pública es creés una fundació, que a més es va crear duro a duro, perquè llavors hi havia pessetes, eh? Pesseta a pesseta per subscripció popular, perquè és una fundació que el seu fons fundacional és de subscripció popular. Doncs això va ser un suport molt gran per la fundació. Mm-hmm.
Senyors, gairebé punt i final aquest espai dedicat a l'Alfons Banda i a la cultura de pau i a aquest llegat. Però no sé si queden algunes paraules, alguna cosa que us agradi dir en aquest parell de minuts que queden.
Bueno, a mi jo dic una que aquests dies parlem bastant, i és que l'Alfons Banda era una persona terriblement generosa, eh? I penso que això és un valor per a tothom a tenir present, en la mesura que va donar suport a iniciatives que ell creia que eren molt importants, al marge de si comptaven amb ell o no, i en canvi va dir no a coses que, encara que el tinguessin en compte molt, si considerava que no eren pertinents, doncs no li donava suport, no? I això és el que hauria de ser, però no sempre és. I per tant penso que l'Alfons això és un exemple que ens va donar, i penso que és un exemple a seguir per totes les persones, sobretot per les persones que estem en moments socials i ONGs, evidentment per tothom, però especialment per les que estem en moments socials i ONGs.
A més, ha estat una persona magníficament humil, i de vegades ens posava nerviós que una idea que era seva no la vengués com a seva perquè pogués tenir més predicament i més consens, no? I això costa molt, eh? Això són coses que es valoren al cap d'un temps, les coses, perquè tothom vol la paternitat de les coses i ell és pare de moltes coses, però de moltes coses que ell no se'n sentia pare, sinó que se'n sentia part. I això és, és molt bonic.
Xavier Mas Llorenç, president de Fundipau, Jordi Armadans, director de Fundipau, gràcies a tots dos per haver vingut al programa i per haver recordat aquesta figura. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Ha estat un plaer.
Adéu, bona tarda.
El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Enric, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Bé.
Encantat que estiguis aquí i compartim estudi un dia més, eh?
Aquí estem, sí,
moltes vegades és per telèfon, però a mi m'agrada quan vens, també. Que punyetes. El dia 30 de gener va ser l'aniversari de l'assassinat de Gandhi.
Sí.
Però de Gandhi s'ha dit tot, no?
Algunes coses no. Avui podríem aportar una petita novetat.
Oh, que bé.
Mahatma Gandhi va ser un gran lluitador per la pau, l'apòstol de la no violència, però el que poca gent sap és que no només buscava la pau exterior, sinó també la pau interior. Com? A través de la meditació. Ell treballava molt la meditació i treballava molt el silenci. I el que no se sap és que Mahatma Gandhi va ser deixeble d'un gran iogui de la Índia, que, com tu saps,
tu no ets fan number one.
És el fan number one, que és Paramahansa Yogananda. Aquest gran iogui de la Índia va iniciar a Mahatma Gandhi en el Kriya Yoga, que és una branca del Raja Yoga, el yoga més espiritual de tots els que s'ensenyen, la meditació més profunda que s'ensenya a la Índia. I Mahatma Gandhi va demanar a Paramahansa Yogananda que l'iniciés amb aquesta tècnica de meditació tan profunda i tan potent.
Explica Yogananda en la seva autobiografia que el dia que va arribar Gandhi era aquell dia de silenci, no?
Sí, Gandhi feia un dia de silenci
a la setmana.
A la setmana, sí. I ell diu exactament... Gandhi le va a explicar a Yogananda. Hace algunos años comencé la observancia de un día de silencio a la semana. En principio pensaba tener tiempo para ocuparme de mi correspondencia. Pero ahora esas 24 horas se han convertido en una vital necesidad espiritual. Este decreto periódico de silencio no es una tortura, sino una bendición. És a dir, d'aquesta manera tan senzilla posava de manifest la importància del silenci com a camí per trobar la pau interior.
Jo m'imagino que quan un troba aquesta pau interior se n'adona que no pot fer mal als altres, no? Ha d'anar per aquí la cosa, si no, no sabria dir-te quin és el fons o el substrat de la no violència.
És que el que nosaltres som essencialment, i no ho sabem, és pau. Nosaltres, el nostre cor, el nostre interior, només tenim pau, només tenim goig. I només tenim amor. I aquesta és l'essència, la veritable essència espiritual de la persona, del ser humà, tal com ensenyen els grans sants i els grans éssers que han assolit aquests estats profunds d'interiorització. Quan més pau tens a l'interior, més pau expresses a l'exterior i més contribueixes a que al món hi hagi pau. I més treballes per la pau al món.
Aquesta és la clau de volta realment, o el secret per poder treballar i construir la pau en aquest món que vivim. Cadascú que es pregunta, què puc fer jo per la pau? Construeix-te-la tu mateix, no?
Sí, el primer és estar en pau amb tu mateix i amb els altres. I què és el que ajuda molt amb això? Trobar el silenci interior i trobar la pau interior. Els grans sants recomanen que la pau s'ha de treballar cap a l'interior i una vegada vas avançant amb la pau interior cap a l'exterior. És un camí amb dues direccions, que es complementen perfectament.
Alguna aportació més, Enric?
Bueno, podríem estar parlant molta estona de Mahatma Gandhi, de Paramahansa Yogananda, de la importància de la meditació. Podríem estar parlant tota la tarda, però penso que no tenim aquest temps, no?
No tenim aquest temps, és més, ja l'hem esgotat, però si vols, després del programa seguim parlant tu i jo tranquil·lament.
Perfecte.
I si algun dia algun oient s'hi vol afegir, doncs que ens truqui, que ens ho digui, que serà benvingut.
Cordialment invitat.
Molt bé, una abraçada,
Enric. Una abraçada, Joan.
Adéu. I amb l'Enric Tintoré nosaltres posem punt i final a aquest programa que hem dedicat durant més de mitja hora a parlar de la figura de l'Alfons Banda. Ha estat amb el Jordi Carretero a les vies de so i servidor el meu nom Joan Ortiz i Serra. La setmana que ve més i per acabar, al final del camí em preguntaran: has viscut? Has estimat? I jo, sense dir res, obriré el cor ple de noms. Pere Casal d'Àliga. I nosaltres, que ens retrobarem la setmana que ve, fins llavors, doncs això, molt bona setmana, i Alfons, que moltes gràcies.